Què tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora i benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. És dimecres 17 d'abril del 24, un dia que comença amb nuvolositat variable a les nostres comarques i amb una baixada que es nota de les temperatures. Avui ens hem d'abrigar una mica més abans de sortir de casa. Aniel Puigverd, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel.
Mapa de temperatures.
Doncs, com deies, avui ens llevem, per exemple, amb 3 graus negatius a Vall de Núria, 2 graus ja positius a Das, 3 a Molló, 5 graus a Camprodon i a Ribes de Freser, 6 a Sant Feliu de Pallerols, 7 graus a la Vall d'en Bas, Ripoll i Vic, 8 a Olot i a Santa Pau, 9 graus a Castellfollit de la Roca, 11 a Mieres, Banyoles i Anglès i 12 graus a Girona, Figueres i Roses.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Previsió meteorològica, Dani Ramírez.
Avui la tendència serà clara, un refrescament, un refredament al Pirineu. Ja va baixar la temperatura ahir, ja hem deixat enrere els més de 25 graus de dissabte, diumenge, dilluns. Bé, la més alta ahir, curiosament, amb vent del nord, a la Cerdanya, 22 graus a Bolví, 19 graus a Olot, 20 graus a Vic, al voltant de 20, 21 també a Girona i en punts de l'Alt Empordà. Va plovisquejar poquet, 0,3 litres mullar el terra aquí a Olot, també a Santa Coloma de Farners, 1 litre pràcticament a Blanes, per tant poca precipitació. Avui la temperatura ja serà negativa sota 0 a muntanya. Zones altes del Pirineu, de la Cerdanya i el Ripollès, fregant el 0 dalt de tot el Montseny. Ahir es va arribar a una temperatura mínima d'un grau positiu a la Tosa, 2.500 metres, però avui ja serà negativa. I es manté una certa inestabilitat, tramuntana moderada forta al nord de l'Empordà, i es va arribar a 50 km per hora a Sant Miquel de Fluvià, o es va arribar, per exemple, a 119 km per hora a la muntanya de Portbou. Doncs la tramuntana farà que el cel sigui més net cap al nord de l'Empordà, més clar, i en canvi nuvolades que tant al matí com a la tarda poden deixar ruixats o algunes pluges al centre i nord de les centre i sud de les comarques gironines. Ens referim bàsicament a la Selva, potser sud del Gironès, sud del Baix Empordà, i poca cosa més, a l'entorn del Montseny i les Guilleries. Demà es manté aquest risc d'algun ruixadet, la temperatura segueix baixant, mínimes per sota de 5 graus a l'interior, per sota de 8 o 10 cap a la costa i sota 0 al Pirineu i Prepirineu. Aquest ambient fred de nit es mantindria divendres, quan tocarem fons, i el cap de setmana ja anirà pujant la temperatura. De fet, divendres ja no preveiem cap ruixat.
Pugen els delictes amb intimidació i violència a la Garrotxa. És una de les conclusions que s'extreu de la Junta Local de Seguretat celebrada aquest dimarts a Olot. L'alcalde ha reconegut que hi ha alarma social per l'augment de robatoris i atracaments.
Arribant, i avui és una mica la conclusió a la que hem arribat, és que tot i que l'estadística acompanyi en el sentit de dir tenim unes dades que comparativament són bones, també som conscients que la percepció ciutadana doncs, no viu el seu millor moment en quant a la seguretat.
Per contra, baixen les ocupacions incíviques i els robatoris a cases particulars. Tots els cossos de seguretat han participat a la reunió anual per analitzar l'estat de la seguretat a la Garrotxa. Per cert, que en aquesta trobada també han decidit que les càmeres lectores de matrícules instal·lades als pobles de la Garrotxa entrin en funcionament aquest any. Ho ha assegurat la comissària en cap dels Mossos d'Esquadra a la Regió Policial de Girona, Sílvia Catà.
Aquesta gestió la porta directament la Direcció General de la policia i el Departament d'Interior. S'han fet càmeres o s'han instal·lat càmeres a moltes poblacions de la demarcació de Girona i això ens donarà molts beneficis. Primer per la ciutadania, perquè primer és un fet dissuasiu que el presumpte autor d'un fet delictiu vegi que hi ha càmeres a X municipi, després augmentarà la percepció de seguretat de les persones que fan vida en aquest municipi i en el cas que es produeixi un fet delictiu, els investigadors, en aquest cas Mossos d'Esquadra, podrem investigar si han vingut amb algun vehicle rodat, si han vingut a peu o el que sigui. És veritat que ara el departament ja està treballant perquè durant aquest any 2024 les càmeres estiguin operatives.
De fet, ja fa mesos que el Consell Comarcal de la Garrotxa va aprovar aquesta mesura per reduir la delinqüència a la comarca, però actualment s'està a l'espera de la validesa d'una documentació. Avui, la Seguretat Ciutadana marca el pols de l'actualitat informativa dels 5 minuts més.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
A la Vall d'en Bianya hi ha preocupació per la instal·lació d'una quarantena de menors no acompanyats a la Casa de Colònies de Sant Salvador.
L'hostal de Bianya, ubicat en aquest nucli, tanca temporalment per por a les ressenyes dels clients. Els veïns diuen que la decisió de la Generalitat d'ubicar-los en aquest punt els ha agafat per sorpresa i critiquen la manca d'informació en aquest sentit.
El propietari de l'hostal és en Carles Parelló.
Ens vam entrar així com molt de sota, de pronto vam parlar amb l'alcalde, no sabia res, ningú s'havia posat en contacte amb ell, vam ser els primers que ho vam saber, i perquè la Blanca se n'encarregava de la Casa de Colònies, de la rectoria, perquè si no tampoc ens diuen res i un dia arriben les menes aquí i Santes Pasques, vull dir, tal qual. Si ho van fer, jo crec que una mica d'amagatotis.
Posar la persona atesa al centre és l'objectiu dels professionals que treballen en l'àmbit social i sanitari del Ripollès.
Ho han dit aquest dimarts en unes jornades d'integració on hi ha participat representants de tots els sectors implicats. En aquest moment, el Consorci d'Acció Social del Ripollès atén més de 170 persones, una xifra que anirà creixent en els pròxims anys.
Escoltem, l'Elisabet Ortega és la directora del Consorci de Benestar Social.
Que pel professional sigui pràctic tenir la informació de quina és la situació social pel professional de salut i quina és la situació de salut pel professional de treball social i tinguem tots aquesta visió més integral. I és veritat que, la veritat és que jo crec que la comarca, justament per les dimensions que té, sempre ha generat l'oportunitat de que treballem junts, és a dir, sempre hem tingut aquesta idea de que sumant fem les coses millor.
Una quinzena de ripollesos formen part de les llistes electorals pel pròxim 12 de maig.
Jordi Monell aspira a la reelecció com a diputat des del lloc 7 de la llista de Junts, Carles Puigdemont per Catalunya. L'alcaldessa de Ripoll actual col·loca tot el govern a les llistes d'Aliança Catalana, la meitat a farcir les llistes de Barcelona. Destaquen els noms, però també les absències de ripollesos en les llistes del PSC.
Comencen les obres de protecció dels talussos a l'ENA 260A entre Olot i Ripoll amb un pressupost de 360.000 euros.
El termini d'execució dels treballs és de 3 mesos i es faran talls intermitents de trànsit.
L'acumulació de brutícia i l'incivisme obliga els veïns i a l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts a canviar d'ubicació els contenidors del carrer de Sant Antoni.
Les dues parts s'han reunit per prendre aquesta decisió. Els veïns disposaran de noves àrees on deixar les escombraries.
El regidor de Governació de l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts és Carles Grèvol.
Després de rebre moltes queixes per part dels veïns, aquesta àrea d'aquí de Sant Antoni, era un lloc que ens hi deixaven mobles, matalassos, no funcionava bé. Es va fer una reunió amb tots els veïns i al final es va decidir anul·lar aquesta àrea i la vàrem posar en tres àrees, s'ha repartit en tres àrees diferents. Hi ha una part de veïns que aniran a l'àrea del centre sociocultural, una altra part de veïns que irà a l'àrea d'aquí la ràdio, i l'altre que queda irà al Prat de Can Miquelet.
La rehabilitació del casino de Planola ja ha començat. La voluntat és canviar tota la instal·lació elèctrica i sobretot substituir la caldera de dièsel per una de biomassa. En David Verge és l'alcalde.
Aquí el que fem bàsicament és canviar tota la part elèctrica i tota la part de calefacció, i a part hi ha dues sales a dintre que les adequarem també, farem una mica d'obra, i bom, al final era una obra que calia, sobretot el tema de calefacció, perquè teníem encara caldera de dièsel a dintre del casino, i clar, això era, no podia ser. I per tant, ara connectarem la calefacció amb la caldera de biomassa que tenim.
És 8:15. En matèria cultural, aquest dijous comença a Olot el Festival Sismògraf. Des d'aquesta setmana i fins al dia 30 es podran veure un munt de propostes separades per itineraris.
De cares a la setmana que ve es durà a terme el Sismodança amb l'estrena de l'espectacle Fairy Tales de la companyia txeca Pocket Art.
La directora del festival és l'Atena Busquets.
El que fem és proposar uns itineraris una mica per orientar el públic, no? En tenim un que li diem Pista Verda, és a dir, molt fàcil, principiant, és la primera vegada que vinc a Sismògraf a veure... Un altre que és així per fer amb famílies, o sigui que són coses que es poden gaudir molt amb canalla o fins i tot amb gent gran, i un altre que es diu, per exemple, vull veure tot, tot i tot, doncs que és allò per als fans totals de Sismo, i el que proposem és que al llarg dels 4 dies, crec que aquest any hem aconseguit que només... perds un espectacle, però que la resta la pots veure absolutament tota.
I avui també sentirem l'exalcalde d'Ogassa, Ramon Tubern, que ha presentat la seva biografia a la cooperativa del municipi.
Editat per l'editorial Oliveres, el llibre recull la trajectòria professional i política d'un dels actors més emblemàtics de la vida pública ripollesa de finals del segle XX i principis d'aquest.
Escoltem el mateix en Ramon Tubern.
Tracta de les meves vivències, o sigui, la professional i la política. I recull, han acabat molts datos de moltes altres coses, a part de la meva professional i la meva política. I procuro que sigui un llibre, no dic del tot del què, ja ho he explicat, però procuro que serà un llibre que la gent els agradarà i disfrutar. I és un llibre, és important, penso jo que és important perquè això quedarà escrit. Un llibre sempre viurà.
I pel que fa als esports, el Club Tenis Taula Olot pot tancar la permanència contra el Pontevedra.
Els últims hi arriben després de dues setmanes d'aturada i amb les places europees a l'horitzó. Smudenko, Stoyanov i Arnau Pons seran els encarregats d'intentar sumar la tercera victòria consecutiva. El partit arrencarà aquest divendres a les 7 de la tarda.
En Xavier Selles és el vicepresident de l'entitat.
Ens classifiquem o no ens classifiquem a Europa, si aconseguim doncs tirar endavant aquest partit del Pontevedra i a més el de Collado, bueno, jo penso que la temporada s'ha de dir que ha sigut una temporada extraordinària. El que va ser que, bueno, doncs aquesta mica de cosa de bueno, doncs aquest coquet de dir, ostres, si ens acabem classificant per Europa, és que això ja és fantàstic, no?
I en futbol sala, el Campdevànol femení ja ha acabat la Lliga. Les campdevanolenques han tancat la primera temporada de la seva història, sisenes de la Primera Nacional, i amb un balanç molt positiu tenint en compte d'on venien.
Doncs sí, tot i que la Lliga s'ha donat per acabada, la competició encara continua i ara iniciaran la Copa Federació amb l'objectiu de seguir mantenint dinàmiques i millorar dia a dia. Els rivals a batre seran el Vic, el Puig-reig i la Garriga.
La jugadora del futbol sala campdevànol és l'Anna Roquer.
El balanç és molt positiu, o sigui, partíem de pràcticament zero, de jugadores que havien jugat, jugadores que no havien jugat, però la base era zero. Començàvem un projecte de nou, els entrenadors volien començar de zero perquè comencéssim a fallar totes les bases del futbol sala, i del principi fins ara creiem que l'evolució ha estat molt notòria i ens sentim molt orgullosos del que hem aconseguit.
I el Club Escacs Olot jugarà la divisió d'honor per tercer any consecutiu.
Els olotins han fet un segon tram de temporada inversemblant i han aconseguit mantenir la màxima categoria dels escacs catalans. El seu president, Miquel Canal, atribueix la dificultat que l'equip ha tingut aquest any per salvar-se a l'absència d'alguns jugadors importants durant la primera volta.
Sobretot la primera fase van tenir alguna baixa important, com és, per exemple, l'Àlex Vidal, que no va poder venir a quasi cap partida, que realment es va notar molt. I amb aquesta segona fase que hi ha sigut, hi han pogut ser una mica tot l'equip més o menys titular.
I avui a l'antena dels 5 minuts més també tindrem contraportada, perquè analitzarem com eren les primeres societats camperoles de la Garrotxa. Hem sabut que s'hi van establir més tard a causa de les erupcions volcàniques.
Ho ha dit l'arqueòloga i professora de la Universitat Autònoma de Barcelona, Maria Sanya, en una xerrada a Santa Pau, on s'ha analitzat l'impacte que els volcans han tingut en la nostra societat.
Hem vist, o estem veient a partir de les evidències arqueològiques que tenim a l'actualitat, que episodis de volcanisme molt intensos varen provocar grans incendis, canvis en la vegetació i els recursos en la biodiversitat importants que van fer que l'àrea es despoblés. Per exemple, el que és el fenomen de la neolitització, l'origen de les primeres societats camperoles a l'àrea, però és molt més tardà que les comarques veïnes. Pensem que pot ser a causa de l'impacte que va tenir el volcanisme a nivell ecològic.
Falten 3 minuts per un quart de nou. Una pausa per la publicitat i entrem en matèria.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Pugen els delictes amb intimidació i violència a la Garrotxa. És una de les conclusions que s'extreu de la Junta Local de Seguretat celebrada aquest dimarts a Olot. L'alcalde ha reconegut que hi ha alarma social per l'augment de robatoris i atracaments, alguns dels quals estan acompanyats d'agressions.
Per contra, baixen les ocupacions incíviques i els robatoris a cases particulars. Tots els cossos de seguretat han participat a la reunió anual per analitzar l'estat de la seguretat a la Garrotxa.
La seguida, en Gerard Puigdemont.
De la darrera Junta de Seguretat Local celebrada aquest dimarts, se n'extreu que en el darrer any a la Garrotxa s'han reduït les ocupacions a immobles i que continua la línia descendent des del pic del 2021. També han baixat els robatoris amb força al domicili en un 17%. El que sí que ha incrementat és el nombre de delictes amb violència i intimidació, passant dels 37 en tota la comarca als 51 d'enguany. El que els diferents cossos i l'alcalde de la ciutat reconeixen que ha augmentat és la percepció d'inseguretat dels ciutadans i l'alarma social.
Tot i que l'estadística acompanyi en el sentit de dir tenim unes dades que comparativament són bones, també som conscients que la percepció ciutadana doncs, no viu el seu millor moment en quant a la seguretat.
Els Mossos d'Esquadra de la comarca han detectat que els autors dels delictes són més diversos i que podrien ser un tipus de delinqüents reiteratius en un futur i que ara estan en una fase inicial a l'hora de cometre delictes, ja que asseguren que alguns detinguts no acumulen detencions. Des del cos dels Mossos han incrementat els patrullatges pel centre de la ciutat a través d'un grup d'agents, després de notar un increment de delinqüència després de les festes d'altura. En parla Blai Ortiz, cap dels Mossos d'Esquadra de la Garrotxa.
Octubre-novembre, val? Respecte als fets delictius, en aquesta zona han baixat de manera important, s'han aixecat moltes actes administratives, s'han identificat a moltíssima gent i també jo crec que s'ha guanyat aquest espai de seguretat perquè les reunions que tenim amb l'associació de comerciants i l'associació de botiguers això ens ho valoren i ens ho confirmen, però sí que també hem tingut un cert desplaçament cap a altres barris i amb això estem treballant.
En el cas de la Policia Municipal d'Olot, poc a poc anirà incorporant els 5 nous agents i es preveu que a partir de les festes d'altura d'enguany també s'incrementi el patrullatge per tal de reduir la delinqüència al centre de la ciutat i augmentar la sensació de seguretat entre la ciutadania. En parla Ignasi López, cap de la Policia Municipal d'Olot.
A partir de les festes d'altura, nosaltres també farem un grup específic que anomenem Unitat Operativa, que serà un caporal i 3 agents que reforçaran els torns en horari tarda-nit, que és quan poden haver alguns d'aquests fets i que sobretot a la nit pues, ens pugui generar una mica més inseguretat. És a dir, mirar de reforçar una mica també aquestes franges horàries, que potser passa alguna cosa o potser no passa, però bueno, certament quan és de nit o vinculat amb l'oci nocturn, doncs de vegades veure un increment de patrullatge i de controls, com fem habitualment amb els Mossos, doncs pot ajudar.
Pel que fa a la baralla d'aquest cap de setmana a la plaça Major, des de Mossos asseguren tenir identificats els autors i han obert diligències. Diuen que es tracta d'un delicte que no és greu, perquè cap dels ferits té ferides de consideració, però que falten les denúncies dels possibles perjudicats que no els han arribat.
Les càmeres lectores de matrícules instal·lades als pobles de la Garrotxa mentrestant entraran en funcionament aquest any. Ho ha assegurat la comissària en cap dels Mossos d'Esquadra a la Regió Policial de Girona, Sílvia Catà, durant la Junta Local de Seguretat celebrada a Olot.
Ja fa mesos que el Consell Comarcal de la Garrotxa va aprovar aquesta mesura per reduir la delinqüència a la comarca, però actualment s'està a l'espera de la validesa d'una documentació per poder posar en marxa aquest nou sistema de videovigilància.
Fa uns mesos el Consell Comarcal de la Garrotxa va aprovar la col·locació de càmeres lectores de matrícules a diversos pobles de la comarca per tal de reduir la delinqüència, pal·liar la falta de policies als pobles i tenir la possibilitat d'interceptar persones que estiguin sent buscades per haver comès un delicte. Segons els Mossos d'Esquadra, les càmeres ja podrien estar en funcionament, però s'està a l'espera d'una certificació que possibiliti posar el dispositiu en marxa. En parla Blai Ortiz, cap dels Mossos d'Esquadra de la Garrotxa.
Falta una certificació per acabar de fer la connexió amb la coordinació amb el cos de Mossos d'Esquadra i el Consell Comarcal.
Concretament, s'està a l'espera que una documentació permeti integrar les càmeres al sistema de gravació, visualització i intercanvi de dades amb el cos dels Mossos d'Esquadra. En parla Sílvia Catà, comissari en cap de la Regió Policial de Girona dels Mossos d'Esquadra.
Aquesta gestió la porta directament la Direcció General de la Policia i el Departament d'Interior. S'han fet càmeres o s'han instal·lat càmeres a moltes poblacions de la demarcació de Girona i això ens donarà molts beneficis, primer per la ciutadania, perquè primer és un fet dissuasiu que el presumpte autor d'un fet delictiu vegi que hi ha càmeres a X municipi, després augmentarà la percepció de seguretat de les persones que fan vida en aquest municipi i en el cas que es produeixi un fet delictiu, els investigadors, en aquest cas Mossos d'Esquadra, podrem investigar si han vingut amb algun vehicle rodat, si han vingut a peu, el que sigui. És veritat que ara el departament hi està treballant perquè durant aquest any 2024 les càmeres estiguin operatives.
Les càmeres permetran també fer un intercanvi de dades entre les diferents comissaries de la demarcació i treballar de manera conjunta per tal d'interceptar delinqüents de manera més àmplia i efectiva.
5 minuts més.
Preocupació a la Vall de Bianya per la instal·lació d'una quarantena de menors no acompanyats a la Casa de Colònies de Sant Salvador. L'hostal de Bianya, ubicat en aquest nucli, tanca temporalment per por a les ressenyes dels clients.
Els veïns diuen que la decisió de la Generalitat d'ubicar-los en aquest punt els ha agafat per sorpresa i critiquen la manca d'informació en aquest sentit. L'hostal de Bianya, però, porta el menjar calent a la Casa de Colònies.
Informa Roger Isern.
Des de fa uns 15 15 dies, la Casa de Colònies de Sant Salvador de Bianya acull un grup d'uns 40 menors no acompanyats a càrrec de la Fundació Diagrama i la Generalitat. Un fet que va agafar per sorpresa tant els veïns i veïnes d'aquest nucli de la Vall de Bianya com també l'Ajuntament del municipi. Segons ha pogut saber Ràdio Lot Televisió, fa unes setmanes va haver-hi una reunió entre les parts implicades convocada pel consistori. Una d'elles és l'hostal de Bianya, que segons el seu propietari, Carles Parelló, s'ha vist obligat a tancar durant els mesos que els joves estiguin a la Casa de Colònies. El motiu? Per por a rebre ressenyes negatives per part dels clients.
Si la gent està veuen que aquí hi ha un centre de menes, doncs segurament escolliran un altre lloc per anar a dinar o per anar a sopar o per anar a estar-se per aquí uns dies. Llavors nosaltres ens hem vist obligats i ens ha perjudicat moltíssim. La temporada bona és l'estiu, juny, setembre. Ens han deixat, gràcies a Déu, poder facturar el mes d'agost.
L'hostal de Bianya estarà tancat els propers mesos i no obrirà fins l'agost. Durant aquest temps, els propietaris de l'hostal fan de cuiners anant a buscar el menjar a la Casa de Colònies del Collell i portant-lo a la Casa de Colònies de Sant Salvador de Bianya.
I almenys doncs, sí, estem agraïts, sincerament, perquè ens han donat feina. I estem portant, anem, la nostra feina és de cuina, que sense ser cuiners, perquè anem a buscar el menjar precuinat al Collell, i el portem aquí, l'escalfem i llavors els hi deixem perquè els monitors i els educadors hi serveixen i ja ho distribueixen ell i tal i qual, després endreçem la cuina i aquesta és la nostra funció.
L'arribada del grup de menors ha generat malestar entre els veïns de la Vall de Bianya. Carles Parelló explica que el seu nucli la informació els va arribar de cop i sense previ avís. Un fet que no ha agradat gens al veïnat format per menys de 10 persones adultes.
Ens vam entrar així com molt de sota de pronto vam parlar amb l'alcalde, no sabia res, ningú s'havia posat en contacte amb ell. Vam ser els primers que ho vam saber i perquè la Blanca se n'encarregava de la Casa de Colònies, de la rectoria, perquè si no tampoc ens diuen res i un dia arriben les menes aquí i Santes Pasques, un dit el qual. Si ho van fer, jo crec que una mica d'amagatoti, sincerament.
La quarantena de joves estan instal·lats a la Casa de Colònies, que segons el mateix propietari de l'hostal de Bianya no reuneix les suficients condicions d'espai per acollir un nombre tan elevat de gent. Els menors no acompanyats viuran a Sant Salvador de Bianya fins a finals de juliol.
Posar la persona atesa al centre és l'objectiu dels professionals que treballen en l'àmbit social i sanitari del Ripollès.
Ho han dit aquest dimarts en unes jornades d'integració on hi han participat representants de tots els sectors implicats. En aquest moment, el Consorci de Benestar Social del Ripollès atén més de 170 persones, una xifra que anirà creixent en els pròxims anys.
Guido Sengerote.
Amb la taula rodona i les conferències que s'han realitzat a la Fundació Eduard Soler s'ha pogut constatar com ha canviat la manera de treballar dels professionals dels serveis socials i de la salut al Ripollès. La idea és integrar els serveis socials i de salut de forma estructurada per posar a la persona atesa al centre. Ho explica la directora del Consorci de Benestar Social del Ripollès, Elisabet Ortega.
Que pel professional sigui pràctic tenir la informació de quina és la situació social pel professional de salut i quina és la situació de salut pel professional de treball social i tinguem tots aquesta visió més integral. I és veritat que la veritat és que jo crec que la comarca, justament per les dimensions que té, sempre ha generat l'oportunitat de que treballem junts, és a dir, sempre hem tingut aquesta idea de que sumant fem les coses millor.
També hi ha hagut canvis en el camp de la salut. El fet de treballar de forma conjunta i coordinada ha permès millorar l'atenció a la gent i engegar nous projectes per aconseguir major benestar per a les persones de la comarca. En parlen Mireia Zarco, adjunta a la direcció de l'equip d'atenció primària Ribes Campdevano, i també Susana Prat, referent de salut comunitària de l'ABS Ripoll Sant Joan Camprodon.
Molts tenim en ment doncs, aquella persona gran, veïna familiar, que per un motiu lleu, una descompensació, ha estat traslladada a l'hospital, doncs, quan retorna a casa normalment sempre diu ha baixat dos o tres esgraons i costa molt poder-los tornar a remuntar. Doncs l'objectiu de traslladar l'assistència, l'atenció en els centres és aquesta, evitar aquests desplaçaments innecessaris que normalment causen pèrdua de funcionalitat a les persones.
Estem centrats ara en gent gran, creiem que en un futur podrem treballar sobre altres franges d'edat, però sobretot en gent gran intentem dinamitzar de manera conjunta aquestes activitats per promoure benestar, no? Que promoguin la sociabilitat, que la persona doncs, surti de casa, relacioni, pugui compartir experiències a través d'activitats grupals que fomentin això en un espai de confiança, saber com treballar la capacitat individual de l'individu a partir d'aquesta força de grup.
Des del Consorci s'estan atenent d'aquesta manera més de 170 persones, un número que va creixent. Des de Salut asseguren que la seva xifra també va en augment. Una dada que permet fer entreveure que aquesta metodologia més coordinada i amb una atenció més personalitzada ha arribat per quedar-se.
Gràcies. Avui, 2:06, 2:15. Una quinzena de ripollesos formen part de les llistes electorals pel pròxim 12 de maig. Jordi Monell aspira a la reelecció com a diputat des del lloc 7 de la llista de Junts més Carles Puigdemont per Catalunya.
L'actual alcaldessa de Ripoll col·loca tot el govern a les llistes d'Aliança Catalana, la meitat a farcir les llistes de Barcelona. Destaquen els noms, però també les absències dels ripollesos en les llistes del PSC.
Jordi Altesa.
Jordi Monell repeteix com a 7 per Girona i és un dels més ben posicionats per ser al Parlament, sempre i quan la llista de Junts més Carles Puigdemont per Catalunya repeteix els resultats del febrer del 2021. A la llista també hi ha Mònica Sant Jaume, alcaldessa de Ribes, en la posició número 12, i Imma Constants, alcaldessa de Queralbs, és la suplent número 6. A la llista d'Esquerra Republicana, Sergi Albric, regidor d'Esquerra Sant Joan, ocupa el lloc número 8, i Judit Cornellà, alcaldessa de Campelles, és la número 16 per Girona. De fet, es dona la casuística que les tres alcaldesses de la Vall de Ribes formen part de les llistes al Parlament. A la llista de la CUP, Defensem la Terra, hi ha un altre ribetà, Àlex Medrano, regidor de Ribes, en la posició número 12. Jordi Hosteng és el suplent número 10 dels copaires. Dels altres dos partits que van tenir representació per Girona, el PSC i Vox, no hi ha ripollesos a les llistes per Girona. I de les formacions extraparlamentàries, qui més ripollesos col·loca és Aliança Catalana. Sílvia Oriol serà la cap de llista per Girona. De fet, Oriols ha col·locat a tot el govern municipal a les llistes. Guillem Barranqueras és 6è per Girona, Ana Isabel Flores és la suplent número 2, mentre que Margarita Cabello és la 17a. A Barcelona ha farcit la llista de ripollesos amb Albert Sant Andreu, que és 80è, Glòria Canudes, 82a, Xavier Formatger, 83è, i Gaspar Vinyes, el 84è. Finalment, a les llistes de l'Hora, la formació de Clara Ponsatí i Jordi Graupera, hi ha com a número 5 per Girona el micòleg i exalcalde de Planoles, Enric Gràcia.
Parlem ara d'infraestructures. Comencen les obres de protecció dels talussos a l'N260A entre Olot i Ripoll amb un pressupost de 360.000 euros.
El termini d'execució dels treballs és de 3 mesos i es faran talls intermitents de trànsit.
El Departament de Territori ha iniciat les obres de protecció dels talussos a la carretera nacional 260A entre Olot i Ripoll. En concret, les obres es duran a terme amb 8 talussos situats entre els punts quilomètrics 95 i 99. Els treballs, segons informa Territori, consistiran en el desbrossament de la vegetació existent, la protecció amb malla del talús del marge dret de la carretera i la neteja i retirada de restes de roca i terra de les obres. La circulació del trànsit quedarà afectada per talls intermitents del carril del costat del talús, en el qual s'està treballant en horari diurn de 8 del matí a 7 de la tarda. Està previst que les obres tinguin una durada de 3 mesos.
Tothom hauria de revisar la retina un cop l'any, i molt especialment els majors de 50 anys, fumadors, hipertensos, diabètics i persones amb antecedents familiars de glaucoma o TMAE. Fluvià Òptics, prevenció de la salut visual. Revisió optomètrica completa amb informe mèdic de la retina. El 80% dels casos de ceguesa són evitables. Tecnologia al servei de la visió. Al centre d'Olot, al carrer de Sant Rafel. Fluvià Òptics. Ens agraden els teus ulls totalment sans.
Tinc ganes de menjar-me una bona parrillada de carn. Amb el seu llom, botifarra, galta, panxeta... i les seves patates fregides. Allioli, amanida... i el seu pa amb tomàquet. Però, noi, sempre d'agafar el cotxe i sortir del centre d'Olot per poder-ho fer.
Què dius? Ara ja no. Ara ja pots menjar les millors parrillades, els entrepans de campió, les tapes més variades i tot el millor preu a Robi.
A Robi?
Sí, el nou bar-restaurant que es troba al carrer Sant Ferriol d'Olot, el número 18, ben bé al centre d'Olot.
Robi. Reserva taula al 872-21-61-40. Robi, el teu bar-restaurant. Per menjar com a casa.
Servillar, 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 na-na-na, na-na-na-na-na.
Carai, Dolors, que contenta estàs. Es nota que tens la noia de Servillar.
Ai, sí, vaig tan ben cuidada i tan ben acompanyada.
També et fan totes les gestions. Que bé que vius, noia.
Servillar, l'empresa de col·locació de personal líder a la comarca amb més de 15 anys d'experiència. A Servillar cuidem de la gent gran a casa. Més informació al 972-27-08-64, carrer Maria Vaireda 2, tercer quart d'Olot, i a servi-llar.cat.
Ja has provat el clic.cat de la Garrotxa? El clic.cat és un transport públic a demanda que permet moure't com si ho fessis amb el teu cotxe particular. Amb parada als 100 nuclis de la Vall d'en Bas, les preses Bertallà, Tanridaura i Olot, incloent l'estació i l'hospital. Baixa't l'app Nemi, el teu smartphone, registra't amb les teves dades i comença a viatjar. 6 viatges d'anada i 6 de tornada, repartits entre les 7 del matí i les 9 del vespre. 30 parades que faciliten l'accés al transport públic de forma digital i flexible. Més info a teisa-bus.com o al telèfon 972-260196. Teisa, som elèctrics, som futur.
Aquest Sant Jordi, vine a l'ISOP i trobaràs tot allò que busques i tot el que no sabies que buscaves. T'esperem a la parada del Firal i a la llibreria de la plaça del Mig d'Olot.
Aprofita els migdies i vine a comprar a la plaça Mercat d'Olot. Gaudeix del bon tracte, la proximitat i la tranquil·litat d'emportar-te a casa el millor producte de la Garrotxa. La plaça Mercat d'Olot obre cada migdia de dilluns a dissabte i amb pàrquing gratuït. Als migdies, vine a comprar a la plaça Mercat.
Bon dia, bona hora, són 9:15 del matí.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Aquestes són les primeres notícies del dia. Pugen els delictes amb intimidació i violència a la Garrotxa.
És una de les conclusions que s'extreu de la Junta Local de Seguretat celebrada aquest dimarts a Olot. L'alcalde ha reconegut que hi ha alarma social per l'augment de robatoris i atracaments.
Arribant, i avui és una mica la conclusió a la que hem arribat, és que tot i que l'estadística acompanyi en el sentit de dir tenim unes dades que comparativament són bones, també som conscients que la percepció ciutadana no viu el seu millor moment en quant a la seguretat.
Amb tot plegat, les càmeres lectores de matrícules instal·lades als pobles de la Garrotxa entraran en funcionament aquest any.
Ho ha assegurat la comissaria en cap dels Mossos d'Esquadra a la Regió Policial de Girona, Sílvia Catà.
Aquesta gestió la porta directament la Direcció General de la Policia i el Departament d'Interior. S'han fet càmeres o s'han instal·lat càmeres a moltes poblacions de la demarcació de Girona, i això ens donarà molts beneficis, primer per la ciutadania, perquè primer és un fet dissuasiu que el presumpte autor d'un fet delictiu vegi que hi ha càmeres a X municipi, després augmentarà la percepció de seguretat de les persones que fan vida en aquest municipi, i en el cas que es produeixi un fet delictiu, els investigadors, en aquest cas Mossos d'Esquadra, podrem investigar si han vingut amb algun vehicle rodat, si han vingut a peu o el que sigui. És veritat que ara el departament hi està treballant perquè durant aquest any 2024 les càmeres estiguin operatives.
Preocupació a la Vall de Bianya per la instal·lació d'una quarantena de menors no acompanyats a la Casa de Colònies de Sant Salvador.
L'hostal de Bianya, ubicat en aquest nucli, tanca temporalment per por a les ressenyes dels clients. Els veïns diuen que la decisió de la Generalitat d'ubicar-los en aquest punt els ha agafat per sorpresa i critiquen la manca d'informació en aquest sentit.
Escoltem el propietari de l'hostal, és en Carles Parelló.
Ens vam entrar així com molt de sota de pronto. Vam parlar amb l'alcalde, no sabia res, ningú s'havia posat en contacte amb ell. Vam ser els primers que ho vam saber, i perquè la Blanca se n'encarregava de la Casa de Colònies, de la rectoria. Perquè si no tampoc ens diuen res i un dia arriben els menes aquí i Santes Pasques, un dit al qual. Si ho van fer, jo crec que una mica d'amagatotis. Sí,
8 i 32, posar la persona atesa al centre és l'objectiu dels professionals que treballen en l'àmbit social i sanitari del Ripollès.
Ho han dit aquest dimarts en unes jornades d'integració on hi han participat representants de tots els sectors implicats. En aquest moment, el Consorci de Benestar Social del Ripollès atén més de 170 persones, una xifra que anirà creixent en els pròxims anys.
La seva directora és l'Elisabet Ortega.
Que pel professional sigui pràctic tenir la informació de quina és la situació social pel professional de salut i quina és la situació de salut pel professional de treball social, i tinguem tots aquesta visió més integral. I és veritat que la veritat és que jo crec que la comarca, justament per les dimensions que té, sempre ha generat l'oportunitat de que treballem junts, és a dir, sempre hem tingut aquesta idea de que sumant fem les coses millor.
Avui també és notícia que una quinzena de ripollesos formen part de les llistes electorals pel pròxim 12 de maig.
Jordi Monell aspira a la reelecció com a diputat des del lloc 7 de la llista de Junts més Carles Puigdemont per Catalunya. L'actual alcaldessa de Ripoll col·loca tot el govern a les llistes d'Aliança Catalana, la meitat a farcir les llistes de Barcelona. Destaquen els noms, però també les absències de ripollesos en les llistes del PSC.
Comencen les obres de protecció dels talussos a l'eina 260A entre Olot i Ripoll amb un pressupost de 360.000 euros.
El termini d'execució dels treballs és de 3 mesos i es faran talls intermitents de trànsit.
L'acumulació de brutícia i l'incivisme obliga els veïns i a l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts a canviar la ubicació dels contenidors del carrer de Sant Antoni.
Les dues parts s'han reunit per prendre aquesta decisió.
D'altra banda, avui també és notícia la rehabilitació del casino de Planoles, que ja ha començat.
La voluntat és canviar tota la instal·lació instal·lació elèctrica i, sobretot, substituir la caldera de dièsel per una de biomassa.
Aquest dijous comença a Olot el Festival Sismògraf.
Des d'aquesta setmana i fins al dia 30 es podran veure un munt de propostes separades per itineraris.
L'exalcalde d'Ogassa, Ramon Tobert, ha presentat la seva biografia a la cooperativa del municipi. Editat per Editorial Oliveres, el llibre recull la trajectòria professional i política d'un dels actors més emblemàtics de la vida pública ripollesa de finals del segle XX i principis del XXI. El sentirem perquè realment és tot un referent de la política del Ripollès. I el club tenista Olot en esports pot tancar la permanència contra el Pontevedra.
Els últims hi arriben després de dues setmanes d'aturada i amb les places europees a l'horitzó. Esmudenko, Stoyanov i Arnau Pont seran els encarregats d'intentar sumar la tercera victòria consecutiva. El partit arrencarà aquest divendres a les 7 de la tarda.
I el Camp de Bànol femení de futbol sala ja ha acabat la lliga.
Les campdebanolenques han tancat la primera temporada de la seva història, sisenes de la primera nacional i amb un balanç molt positiu, tenint en compte els fonaments que tenien.
I el club escacs Olot jugarà la divisió d'honor per tercer consecutiu.
Doncs sí, els olotins han fet un segon tram de temporada inversemblant i han aconseguit mantenir la màxima categoria dels escacs catalans.
Avui a la contraportada també mirarem enrere. Les primeres societats camperoles de la Garrotxa s'hi van establir més tard a causa de les erupcions volcàniques.
Ho ha dit l'arqueòloga i professora de la Universitat Autònoma de Barcelona, Maria Sanya, en una xerrada a Santa Pau on s'ha analitzat l'impacte que els volcans han tingut en la nostra societat.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
I a Catalunya, Espanya i el món és notícia que al Tribunal de Comptes la Fiscalia reclama 3 milions als governs de Mas i Puigdemont pel procés.
Afirma que els expresidents Junqueras i la resta d'encausats van desviar gairebé 900.000 euros per a l'1 d'octubre i més de 2 milions d'euros per a la promoció del procés a l'estranger.
Atenció, Airbnb i Holidoo avisen als propietaris que treguin les piscines dels anuncis.
Portals immobiliaris recorden als anunciants l'obligació d'informar els hostes sobre les restriccions d'aigua a Catalunya i avisen que hauran de compensar els clients en cas de cancel·lació.
Acord perquè la xinesa Xeri desemboqui a la zona franca per fer-hi cotxes.
A finals d'any es començaran a fabricar els primers models Ebro de la marca catalana EV Motors i també els elèctrics Omoda de la xinesa.
La Unió Europea prepara noves sancions contra l'Iran després de l'atac a Israel.
Els ministres d'exteriors dels 27 volen castigar més la fabricació de drons iranians i fan una crida a evitar una guerra a la regió.
Un Iran que endureix la retòrica i diu que pot atacar Israel en segons i amb armes mai utilitzades.
El president iranià sosté que la resposta serà immediata, dura i dolorosa contra qualsevol que actuï contra els seus interessos.
Daife, l'empresa referent en el sector de l'embalatge, revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. Daife és sostenibilitat, estalvi i seguretat logística.
I ara és el moment del temps.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Temperatures.
Doncs avui ens llevem amb 3 graus negatius a Vall de Núria, 2 de positius a Das, 3 a Molló, 5 graus a Camprodon i a Ribes de Freser, 6 a Sant Feliu de Pallerols, 8 graus a la Vall d'en Bas, Ripoll i Vic, 9 a Olot i a Santa Pau, 10 a Castellfollit de la Roca, 12 graus a Mieres, Banyoles i Anglès i 14 a Girona, Figueres i Roses.
El temps, Dani Ramírez.
Avui la tendència serà clara, un refrescament, un refredament al Pirineu. Ja va baixar la temperatura ahir, ja hem deixat enrere els més de 25 graus de dissabte, diumenge, dilluns. Bé, la més alta ahir, curiosament, en vent del nord, a la Cerdanya, 22 graus a Bolví, 19 graus a Olot, 20 graus a Vic, al voltant de 20, 21 també a Girona i en punts de l'Alt Empordà. Va plovisquejar poquet, 0,3 litres mullar el terra aquí a Olot, també a Santa Coloma de Farners, un litre pràcticament a Blanes, per tant poca precipitació. Avui la temperatura ja serà negativa sota zero a muntanya. Seran zones altes del Pirineu, de la Cerdanya i el Ripollès, fregant el zero dalt de tot el Montseny. Ahir es va arribar a una temperatura mínima d'un grau positiu a la Tosa, 2.500 metres, però avui ja serà negativa. I es manté una certa inestabilitat, tramuntana moderada forta al nord de l'Empordà. Es va arribar a 50 km per hora a Sant Miquel de Fluvià, o es va arribar, per exemple, a 119 km per hora a la muntanya de Portbou. Doncs la tramuntana farà que el cel sigui més net cap al nord de l'Empordà, més clar, i en canvi nuvolades que tant al matí com a la tarda poden deixar ruixats o algunes pluges al centre i nord de les, centre i sud de les comarques gironines. Ens referim bàsicament a la Selva, potser sud del Gironès, sud del Baix Empordà, i poca cosa més, a l'entorn del Montseny i les Guilleries. Demà es manté aquest risc d'algun ruixadet, la temperatura segueix baixant, mínimes per sota de 5 graus a l'interior, per sota de 8 o 10 cap a la costa i sota 0 al Pirineu i Prepirineu. Aquest ambient fred de nit es mantindria divendres, quan tocarem fons, i el cap de setmana ja anirà pujant la temperatura. De fet, divendres ja no preveiem cap ruixat.
Sabies que Peixos Isma ens arriba el peix cada dia a les 7 de la tarda, directament de la Llotja de Roses, de dilluns a divendres? Sí, sí, ho has escoltat bé. Cada tarda a partir de les 7 de la tarda. Ara ja no tens excusa per no menjar peix fresc. Peixos Isma, al carrer Pere Llosa 7 d'Olot. Telèfon 972-03-91-52 i a Instagram. Segueix-nos. Peixos Isma!
Vuit i gairebé 40 minuts, l'acumulació de brutícia i l'incivisme obliga els veïns i l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts a canviar la ubicació dels contenidors del carrer de Sant Antoni. Les dues parts s'han reunit per prendre aquesta decisió. Els veïns disposaran ara de noves àrees on deixar les escombraries. És una crònica d'en Pere Ubach.
A Sant Joan les Fonts s'ha fet un canvi d'àrea de contenidors pels veïns de la zona del carrer de Sant Antoni, just darrere de l'Ajuntament. Ho explica el regidor de Governació de l'Ajuntament de Sant Joan, Carles Grèvol.
Després de rebre moltes queixes per part dels veïns, aquesta àrea d'aquí de Sant Antoni, bueno, era un lloc que ens hi deixaven mobles, matalassos, i, o sigui, no funcionava bé. Es va fer una reunió amb tots els veïns i al final es va decidir, doncs, anul·lar aquesta àrea i la vàrem posar en tres àrees, o sigui, s'ha repartit en tres àrees diferents. Hi ha una part de veïns que aniran a l'àrea del centre sociocultural, una altra part de veïns que irà a l'àrea d'aquí a la ràdio, i l'altre que queda, doncs, irà al Prat de Can Miquelet.
Després de parlar amb el Sigma, els veïns ja disposen d'una nova targeta per dipositar les seves escombraries a les noves àrees. Mentrestant, l'Ajuntament segueix treballant per trobar solucions per disminuir la brutícia i actituds incíviques en una altra zona de contenidors del poble.
Una altra àrea conflictiva, que és el carrer de Cisteller, que també estem mirant a veure quines mesures es prendren per tal que, doncs, que aquesta gent incívica la pugui utilitzar de la millor manera possible i que no es vegi aquesta brutícia que veiem.
Des del consistori asseguren que una gran part dels veïns de Sant Joan compleixen amb el sistema de recollida de contenidors tancats, tot i que hi ha una petita part de gent que segueix sense complir amb la normativa.
Gràcies, Pere. A Planoles, la rehabilitació del casino ja ha començat. La voluntat és canviar tota la instal·lació elèctrica i, sobretot, substituir la caldera de dièsel per una de biomassa. Està previst que les actuacions durin poc més de 3 mesos perquè a l'agost es necessita l'espai per desenvolupar-hi diferents activitats. El cost de les obres és de 139.000 euros, dels quals 120.000 venen subvencionats. Martí Palau.
L'Ajuntament de Planoles ja ha posat en marxa la rehabilitació del casino, una actuació necessària des de fa temps, sobretot perquè l'equipament encara funcionava amb una caldera de dièsel, que ara se substituirà per una de biomassa. A més, també es canviarà tota la instal·lació elèctrica.
Aquí el que fem, bàsicament, és canviar tota la part elèctrica i tota la part de calefacció. I a part hi ha dues sales a dintre que les adequarem també, farem una mica d'obra. I, bueno, al final era una obra que calia, sobretot el tema calefacció, perquè teníem encara caldera de dièsel a dintre del casino. I, clar, això era, no podia ser. I, per tant, ara connectarem la calefacció amb la caldera de biomassa que tenim.
Aquesta actuació havia de començar fa setmanes, però l'empresa que va guanyar el concurs es va vendre just quan havien de començar les obres. És per això que les actuacions han començat amb retard.
Bé, teníem que començar abans, però es van presentar dues empreses i la que va sortir, al cap d'una setmana, es va vendre i hem desaparegut del mapa. Per tant, llavors els hi vam dir a la segona i vam tenir sort i ens hem dit que sí, perfecte, i ho estan fent molt bé. I van començar. Si portem un mes i mig de retards per culpa d'això, no per una altra cosa. I han d'acabar màxim el 32 juliol. Ha d'estar acabat perquè al mes d'agost aquí tenim moltes activitats. I per tant, el casino ha de quedar totalment operatiu.
S'ha decidit arrencar les actuacions ara a la primavera perquè són mesos de poca activitat i les que hi ha s'han reubicat a altres edificis de la vila. El cost de les obres ascendeix a 139.000 euros, 120.000 dels quals estan subvencionats per la Generalitat gràcies al Pla Únic d'Obres i Serveis.
Què voldràs per dinar avui?
Cuina tradicional, com peus de porc a la brasa, cargols a la llauna o amb salsa, costelló de porc cuit a baixa temperatura amb fesols de Santa Pau, arròs de muntanya, xai de ramat de la Vall d'en Bas a la brasa...
O potser un menú de dos plats o un plat combinat amb opcions saludables, carns a la brasa, bufet d'amanides, pastes, arrossos, sempre elaborats amb producte de productors del territori i de qualitat.
Sigui quina sigui la teva elecció, la trobaràs a Vicrec Solfa.
I si ho prefereixes, pots venir a recollir la comanda al restaurant o bé te la portem a casa o a la feina. Oferim servei a domicili migdia i vespre.
Vens a fer un Vicrec? Vicrec, sa natural i d'Olot.
Vicrec t'ofereix l'entrevista dels 5 minuts més.
L'Associació de Comerciants d'Olot impulsa la primavera als aparadors, una nova campanya promocional que es portarà a terme fins al 15 de maig i que té per objectiu potenciar la fidelització i participació de la ciutadania. La presidenta de l'ACO és Anna Planella. Anna, què tal, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia a tots.
Gràcies per atendre la trucada dels 5 minuts més. En què consistirà exactament aquesta campanya?
Mira, aquesta campanya, com bé has dit, va del 15 d'abril al 15 de maig i consisteix en trobar una papallona que estarà pel mig de lo que és l'aparador. Consisteix molt a que el client es fixi en aquests productes de qualitat. A vegades passem per al carrer, veiem un aparador, però realment no ens fixem, o entrem ja directament a la botiga perquè volem aquell producte. Doncs és una mica buscar i que vegin que realment hi ha un producte de qualitat en Olot.
Una mica, és una iniciativa adreçada als clients ja autòctons, als clients fidels, però també per atraure els turistes que visiten a casa nostra, no? Imagino.
Exacte, sí, sí. És una campanya que és pensada, diguéssim, per tothom, inclús per als nens, vull dir, aquí pot jugar-hi tothom. Llavors, és una campanya que realment el que volem és potenciar la ciutat, és que vegin tots aquests productes i que tothom hi participi, tant els de casa, diguéssim, com els de fora i totes les edats.
Aquesta papallona és identificativa, diguem, sempre serà la mateixa o tindrà diverses variants?
No, sempre és la mateixa, pot canviar una mica el colorido, però és la mateixa i la mateixa forma, perquè, també som sostenibles i l'hem fet reutilitzant, diguéssim, cartells d'altres vegades, d'altres campanyes, que ens queden allà, saps, amb un pilonet, doncs les hem reciclat i hem fet, però és la mateixa forma la podem veure tot arreu. El que passa que està amagadeta perquè és això, que te fixis amb la papallona, però que te fixis en el producte que aquell comerç, doncs, ven.
Els participants poden emportar-se fins a 3 premis, no, Anna?
Exacte. Un premi que seria un xec per valor de 100 euros, un altre premi és un lot de la plaça Mercat, en tots els productes de la plaça Mercat, i un tercer és una activitat a fora, diguéssim. És una activitat de cares a turisme a Garrotxa, doncs és una activitat d'aquestes d'esports o de lliure.
Com afronta la campanya primavera-estiu al comerç d'Olot?
Ai, esperem que sigui bona. Esperem que sigui bona, que el temps ens ajudi, tot i que tenim aquests, ara, per exemple, estem 2 dies que fa una mica de fred, però, ara també ha vingut la calor, llavors esperem que, que com sempre, que sigui una campanya bona, que sigui, ja que és la primavera, l'estiu, doncs, positiva, amb alegria, i que la gent, doncs, compri i que anem fent aquesta ciutat, aquest poble, que pugui anar visquent i que es puguin, les botigues puguin viure.
Doncs tots a la recerca d'aquesta papallona que trobareu als establiments de l'Associació de Comerciants d'Olot. I és que la primavera arriba al comerç d'Olot. Anna Planella, presidenta de l'ACO, gràcies per acompanyar-nos. Bon dia.
Moltes gràcies.
Vens a berenar al Vicrec de la plaça Clarà?
Pots triar entre una àmplia varietat de sucs de fruita naturals i batuts. Mango, papaya i pinya, el de fruites del bosc, de taronja i te matcha, batut d'Oreo...
I combino'l amb el teu entrepà preferit. En tenim per a tots els gustos. Vicrec, l'entrepaneria d'Olot a les voltes de la plaça Clarà.
Fa més de 20 anys que elaborem entrepans i hamburgueses, sempre amb els millors ingredients.
Pots venir a l'hora que més et convingui. Tenim servei de cuina ininterromput. També t'oferim servei a domicili de dilluns a diumenge, migdia i vespre. Fes la teva comanda en línia a vicrec.com. Fàcil i ràpid. Vicrec, sa, natural i d'Olot.
Aquest dijous comença Olot el sismògraf. Des d'aquesta setmana i fins al dia 30 es podran veure un munt de propostes separades per itineraris. De cara a la setmana que ve es durà a terme el Sismodança amb l'estrena de l'espectacle Fairy Tales de la companyia txeca Poca Tard.
Aquest dijous comença una nova edició del Festival Sismògraf a Olot amb desenes de propostes de tota mena. Enguany el festival se segueix centrant en la sostenibilitat i s'han creat diverses línies com, per exemple, espectacles que combinen artesania i tecnologia, com és el cas de Cova, de l'última vèrtebra, que es podrà veure demà al claustre del Carme i que mostra la construcció d'un cova de vímet. La peça posa en valor l'artesania i està acompanyada de música creada electrònicament. El festival proposa diferents itineraris per a les persones que vinguin. En parla Tena Busquets, directora del Festival Sismògraf.
El que fem és proposar uns itineraris una mica per orientar el públic, no? En tenim un que li diem Pista Verda, és a dir, molt fàcil, principiant, és la primera vegada que vinc a Sismògraf, a veure, un altre que és així per fer en famílies, o sigui que són coses que es poden gaudir molt amb canalla o fins i tot amb gent gran, i un altre que es diu, per exemple, vull veure tot, tot i tot, doncs que és allò per als fans totals de Sismo, i el que proposem és que al llarg dels 4 dies, crec que aquest any hem aconseguit que només perds un espectacle, però que la resta la pots veure absolutament tota.
També hi ha un itinerari que proposa seguir el festival amb calma i un altre dedicat específicament a la dansa, en el marc del Sismodança, que es durà a terme la setmana que ve. De fet, una de les grans novetats del sismògraf d'enguany és el Sismodança. Inclourà 9 propostes que es duran a terme els dies propers al Dia Internacional de la Dansa. Destaca l'estrena de Fairy Tales, de la companyia txeca Pocket Art, o l'espectacle de dansa inclusiu de la companyia Eva d'Urban. Tota la programació es pot trobar al web sismografolot.cat.
L'exalcalde d'Ogassa, Ramon Tobert, ha presentat la seva biografia a la cooperativa del municipi. Editat per l'editorial Oliveres, el llibre recull la trajectòria professional i política d'un dels actors més emblemàtics de la vida pública ripollesa de finals del segle XX i principis del XXI.
El llibre Ramon Tobert, l'alcalde de la Barretina, és una de les novetats en relació al territori que surt a la llum de cara a aquest Sant Jordi. El llibre, escrit per Joan Manyer i publicat per l'editorial Oliveres, parla de la vida d'un dels personatges més significatius per la vida política de la comarca i concretament d'Ogassa, d'on va ser alcalde. Tobert remarca que el llibre permetrà que el seu llegat i la seva obra pugui perdurar en el temps de forma documentada.
Tracta de les meves vivències, o sigui, la professional i la política. I recull, han acabat molts datos de moltes altres coses, a part de la meva professional i la meva política. I procuro que sigui un llibre, no dic del tot del què, ja ho he explicat, però procuro que serà un llibre que la gent els agradarà i disfrutar. I és un llibre, és important, penso jo que és important, perquè això quedarà escrit. Un llibre sempre viurà, i si un dia jo no hi seré, i el meu no sabem què serà.
La cooperativa d'Ogassa, que s'ha omplert de gom a gom, ha estat el lloc triat per presentar-lo. La idea d'aquest llibre sorgeix d'una trobada casual de Tobert amb Montserrat Picola, que va fer d'enllaç amb l'editorial, posant-ho tot en solfa. Després del treball de documentació i escriptura, el resultat final ha pogut veure la llum i ja està disponible per qui el vulgui adquirir.
Hola, Núria, com va?
Ei, ja he trobat el lloc per marxar de vacances.
Ah, sí? Va, sorprèn-me.
Tanca els ulls, imagina. Un petit paradís on es combina la muntanya, els pins i les alzines, i les roques vermelles fins al blau més profund del mar. I la vall acaba amb la sorra daurada en una platja pintoresca.
Ostres, però això realment existeix?
Sí, i ho tenim aquí al costat. Es diu Càmping Cala Pola, a Tossa de Mar.
M'has deixat sense paraules.
Cala Pola és un càmping convertit en un centre vacacional d'última generació, amb parcel·les, serveis i bungalows d'alt nivell. Cala Pola, platja, natura, salut. Més informació a campingcalapola.com.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Anem als esports. El club tenis taula Olot pot tancar la permanència contra el Pontevedra aquest cap de setmana. Guillem Guardiola.
El gran moment que ha estat esperant el club tenis taula Olot des de fa mesos és a prop, molt a prop. Els olotins tenen la gran oportunitat aquest divendres de tancar la permanència a la Superdivisió en el seu primer any a la màxima categoria estatal. Això sí, hauran de suar de valent. Davant tindran un Pontevedra que la primera volta ja els va guanyar 4-2. Un empat els donaria la salvació matemàtica, però el vicepresident del club, Xavier Selles, ja ha avançat que els jugadors aspiren a un objectiu més ambiciós. Europa.
Ens classifiquem o no ens classifiquem a Europa, si aconseguim doncs tirar endavant aquest partit del Pontevedra i a més el de Collado, bueno, jo penso que la temporada s'ha de dir que ha sigut una temporada extraordinària. El que va ser que, bueno, doncs aquesta mica de cosa de bueno, doncs aquest coquet de dir, ostres, si ens acabem classificant per Europa, és que això ja és fantàstic, no?
El club tenis taula Olot rebrà un Pontevedra quart a la classificació i a priori més sòlid que els olotins. Guanyar els gallecs significaria treure's l'espina de la primera volta. El portuguès Diogo Silva no va poder forçar l'empat i els punts es van quedar a Pontevedra. Selles analitza així el rival.
Pontevedra és un equip que habitualment doncs està a la part alta de la classificació, estan quarts, han fet una bona temporada, tenen el Miguel Ángel Vilches, que ja des de fa uns anys doncs es veia que seria un jugador important, és dels bons nacionals que hi ha competint a la Superdivisió, i llavors quan tenen dos estrangers solvents, bueno, el que va ser que bueno, nosaltres també els hi posarem difícil. No?
El club tenis taula Olot intentarà sentenciar la permanència contra el Pontevedra amb Yaroslav Smudenko, Niagol Stoyanov i Arnau Pons al capdavant. Serà el quart partit de l'italià, que només ha jugat dos duels al costat de Smudenko. L'últim fa més de dos mesos i va acabar amb derrota a la pista del Borges. El partit entre el club tenis taula Olot i el Pontevedra es jugarà aquest divendres a les 7 de la tarda a la sala de tenis taula del pavelló d'esports.
I el capdavanol femení de futbol sala ja ha acabat la lliga. Les capdavanolenques han tancat la primera temporada de la seva història, sisenes de primera nacional. Ens ho explica la Judit Curós.
S'acosta al final de temporada i, de fet, algunes competicions ja han posat el punt final. Aquest és el cas de la lliga de primera nacional femenina de futbol sala, on competeix el futbol sala capdavanol femení. La competició regular ja s'ha donat per acabada i el Vic s'ha proclamat campió indiscutible després de guanyar tots els partits disputats, i les capdavanolenques ho han fet en sisena posició i amb un balanç positiu del que ha estat la primera temporada de l'equip que es va crear el 2023. En parla Anna Roquer, jugadora del futbol sala capdavanol.
El balanç és molt positiu, o sigui, partíem de pràcticament zero, de jugadores que havien jugat, jugadores que no havien jugat, però la base era zero, començàvem un projecte de nou, els entrenadors volien començar de zero perquè comencessin a fallar totes les bases del futbol sala, i del principi fins ara creiem que l'evolució ha estat molt notòria i ens sentim molt orgulloses del que hem aconseguit.
Aquest cap de setmana les capdavanolenques van disputar la Copa Catalunya Castellgalí. Les de Lila s'enfrontaven al Corbera als quarts de final, amb qui van acabar caient per 0 gols a 3, tot i que van ser competitives fins al final i van tenir opcions de cara a porteria. La Copa se la va acabar enduent l'Olímpic Argentona, que es va imposar al Vic a la tanda de penals. Ara serà el torn de la Copa Federació, que inicia en format lligueta. La Federació Catalana de Futbol se l'ha dividit el grup de la Lliga en dos, i les capdavanolenques han quedat enquadrades al primer amb el Vic, el Puig-reig i la Garriga. Els dos equips que aconsegueixin més puntuació de cada grup es disputaran la fase final.
Gràcies, Judit. Ho deixem aquí i tornem demà a la mateixa hora. Gràcies un dia més per la confiança.